L'Àgora, de dilluns a divendres a 6:15 de la tarda a Ràdio Estel. Avui fem família. Fem família, amb Joan Trias. Programa patrocinat per la Fundació Joaquim Molins Figueres.
Hola, què tal? Molt bona tarda, com esteu? I benvinguts a una nova edició del Fem Família, com sempre, amb la col·laboració de la Fundació Joaquim Molins Figueres, gràcies a la qual es fa aquest programa. Salutacions d'en Jordi Carretero a les Vies del So i de qui us parla, Joan Trias. Avui en aquest programa, en aquesta edició del Fem Família, parlarem d'hàbits i de nosaltres, dels éssers humans i de com ens ha afectat aquesta pandèmia que tot ho ha inundat a les nostres relacions interpersonals. En parlarem tot seguit amb Francesc Núñez, ell és professor d'Estudis d'Arts i Humanitats de la UOC i sociòleg. I després, doncs després arriba l'hora de l'agenda del Fem Família per petits i grans. No t'ho perdis perquè comencem.
Estàs escoltant Fem Família, amb Joan Trias.
El fet d'estar tant de temps aïllats fa que posem en perill el fet de socialitzar-nos, una de les principals característiques que ens fa humans. De fet, en moltes converses, no només al carrer, ara que podem començar a sortir, sinó també telefòniques, entre familiars, entre amics, comencem a preguntar-nos què ha canviat o què ja està canviant arran de la pandèmia. És per això que volíem parlar avui amb Francesc Núñez, ell és professor d'Estudis d'Arts i Humanitats de la UOC i, a més, sociòleg. Senyor Núñez, què tal? Gràcies per ser nosaltres. Deixem preguntar-li quin impacte social tindrà en el ser humà el coronavirus. O preguntat d'una altra manera, Fins a quin punt el virus afectarà les nostres relacions socials?
És difícil de preveure. Segurament afectarà. Jo no crec que així, en principi, que hi hagi una gran afectació en quant a això que parlaves tu del nostre hàbit i de les nostres maneres de relacionar-nos amb els altres. Perquè l'ésser humà és això, és un ésser relacional. Necessitem del tracte i del contacte amb els altres. Ja estem veient que la que ens donen una miqueta de permís, per dir-ho aquests dies, la gent sembla com si se n'oblidés de la situació de distanciament social que se'n diu que ens estan obligant, no? O sigui que els canvis que ara estem veient, tot el que està passant, té a veure amb una obligatorietat, no? Amb una normativa que se'ns ha imposat i se'ns ha dit: ei, heu de fer això, no podeu sortir, no podeu acostar-vos, heu de portar mascaretes, etcètera, etcètera. Llavors, els humans també som ben manats, com hem demostrat, i hem fet això que se'ns ha dit, i hem trobat, això té la gràcia, hem trobat altres maneres de relacionar-nos, no? I hem sigut originals, hem sigut ingeniosos, hem sigut moltes coses que hem vist. Mira, la gent ha començat a fer reunions en els patis d'escala, a brindar doncs, des dels balcons, a fer música, a interrelacionar-se d'una altra manera, perquè aquesta capacitat és molt humana, no? L'espontaneïtat, el trobar maneres de noves de fer coses que en aquell moment no es podien. Ara, un cop, i això potser sí que té a veure amb la teva pregunta, això ho hem descobert, Hem descobert que hi ha altres maneres, que hi ha altres possibilitats, hem obert una sensibilitat, unes capacitats que tenim, i hem descobert també és una altra conseqüència segurament que tindrà, les potències de la comunicació electrònica, amb tot el positiu i també el negatiu que té i que tindrà. També té efectes negatius, en podem parlar. Però també ho hem descobert, no? Molta gent que no tenia ni l'hàbit ni el costum, avis, de parlar amb els seus nets o amb els seus fills o amb els seus coneguts, no per Skype o per qualsevol dels mil elements o eines que tenim, ara ho ha descobert i ha vist que és possible, que és fàcil i que no està tan malament. Mira, no és el mateix esmorzar amb el nebot o amb el fill directament, però mira, almenys el pots tenir en una pantalla i vas compartint aquella estona. Això també ho hem descobert. Ara, i acabo ja l'argument, que això ens comporti ara quan tornem a la normalitat, entre cometes, i tornem a sortir i ens tornem a trobar canvis en les nostres maneres de comportar-nos, ho dubto molt, perquè el que tenim és moltes ganes de tornar-nos a trobar.
L'altre dia, igual li estic fent la mateixa pregunta, canviada de tema, eh? I vull comentar-ho i posar-ho en comú, perquè era un tema... De fet, aquesta entrevista surt d'un tema que es comenta moltíssim a la redacció d'una ràdio com Ràdio Estel, i parlàvem l'altre dia si estaven canviant les coses, això, la manera de socialitzar-nos o no, no? I alguns de nosaltres pensàvem, ostres, el dia que sortim al carrer, el dia que s'acabi tot, ho veurem si saludem el veí de davant amb el que ens veiem des del balcó i ens guinyàvem l'ull o ens saludàvem a distància o somreiem i aplaudíem a les 8 del vespre.
Jo crec que sí, que això és el que... Aquestes portes s'han obert. Ara hem descobert que tenim veïns, eh? Molta gent ha descobert. Mira, no som 30 a l'escala, en som 60. O no som només els 4 o 5 que tenies costum de... En som molts més. I aquest descobriment, aquesta porta, aquest camí que s'ha començat a estar obert, i, home, ara serà difícil que amb aquella persona amb la que has compartit una estona i una bona estona, amb el que has establert una relació segurament afectiva perquè el tenies allà, parlàveu, ara quan el trobis pel carrer, com a mínim recordaràs, com a mínim el reconeixeràs, i aquest reconeixement és molt humà i és molt afectiu, i el saludaràs, i no sé si ens arribarem a donar abraçades o no, això ja no sé quan tornarà a passar, però sí, això que dius, això ha canviat, i això, insisteixo, ens ha obert una sensibilitat i unes maneres de fer i unes relacions que abans no hi eren, i això quedarà. Però també tindrem por, també sortirem d'entrada amb por, tindrem més problemes per acostar-nos, per tocar-nos, per anar amb un bar, per agafar-nos a les barres dels metros o per entrar als lavabos. Segurament molta gent també sortirà espantada. Però a poc a poc ens anirem oblidant. Esperem que no massa, de pressa.
Esclar, també estem parlant d'unes alteracions culturals al nivell internacional, eh? Ho hem de veure també des d'aquest focus. Fins a quin punt afecta tenir un caràcter llatí o oriental per afrontar socialment tota aquesta pandèmia?
Sembla que afecta. Jo pensava que no érem tan diferents, però sembla que afecta. No tant pot ser perquè hi hagi un caràcter nòrdic i un caràcter això del sud, no? En el sentit que hi hagi una mena de genètica, no? El que hi ha són hàbits i maneres de fer i maneres de tractar-nos. Jo vaig cada any, aquest any no hi podia anar, però vaig cada any més a Alemanya i vaig amb els meus fills i veig la relació que jo tinc amb els meus fills. Nosaltres ens toquem, ens abracem, ens donem petons, anem pel carrer, de vegades pues, xerrant i xerrant alt. I ells no ho fan. Ells, veus, no, ja com tot excepcions, però no es donen aquests... No tenen aquests gestos de carinyo, d'afecte, de tocar-se, de sortir, de parlar, de cridar, no? Com nosaltres, que no és que siguem diferents, senzillament tenim uns altres hàbits i unes altres maneres de fer, i m'imagino que com més al nord potser són unes altres. I aquesta és la diferència. Si nosaltres sortim, som el país, crec, no, sense creure-ho, són dades, no?, que té més bars per nombre d'habitants, del món, el que més del món. Què vol dir això?
I alguns que ens alegrem, eh?
Això vol dir que la gent va als bars, que la gent que tenim aquest hàbit, aquest costum, i això no es canvia. Això no es canvia d'un dia per un altre, o no ens ho canviarà la pandèmia. Potser, ja et dic, d'entrada ens farà potser més porucs, més recelosos, però espera't que se'ns oblidi que som capaços d'oblidar moltes coses, masses.
Parlant del tema de ser porucs, també fa dies que entonava una mica el mea culpa, no només aquí, sinó a tots els mitjans de comunicació. I ho deia perquè quan parlem de més de 26.000 morts, o, per exemple, avui només han mort 88 persones, que era el cas d'ahir, per exemple, jo pensava, ostres, només, són 88 persones, i no són només un número, són 88 vides que se n'han anat i 88 famílies que queden afectades. Ha canviat la manera de veure la mort com un tema de tabú?
No, jo crec que tampoc. Que ens l'hagin retransmès en directe. El tema, jo crec que la diferència està 26.000 morts, evidentment, darrere de cada mort. Mira, perquè no estic trivialitzant, el meu pare s'ha mort farà un mes pel tema aquest, no? Per tant, però 26 morts, en termes sociològics, en termes així, no són res. Em van dir, que potser s'hauria de confirmar, fa 2 anys o 3, per la grip, van morir 18.000 persones. La diferència està en que això ens ho han retransmet en directe. Gairebé hi havia una app que t'anava dient quants morts hi havia a cada moment. Llavors, clar, aquesta retransmissió en directe d'aquests 26.000 morts cada dia, pues acaba, evidentment, afectant, acaba impressionant, acabes pensant, Déu meu, no? Quanta gent s'està morint, no? Però en termes, insisteixo, d'un país de 50 o 60 milions d'habitants, no són tants morts, moren més o menys, o no gaires menys, per la grip cada any. El que passa és que no en tenim consciència. En aquest sentit, doncs sí, hem pres consciència. Portem no sé quants morts amb el coronavirus, 250.000 a la vora dels 300.000. Són moltíssims morts, però fixa't, jo penso, per una tonteria, per unes illes, a la Segona Guerra Mundial, dos illes que no tenen res al Pacífic, crec que allà a la vora del Japó va haver una batalla que va durar 8 setmanes, com està durant això del coronavirus, i van morir 250.000 persones en aquell moment, per una tonteria d'illa, no ens van matar com animals. Per tant, els números són relatius. L'objectiu seria això, que no morís ningú i menys per una pandèmia d'aquest estil. Insisteixo, ens ho han retransmet en directe, ens ho han estat recordant minut a minut. Ens han fet una mica porucs en el sentit de que la mort estava com pels carrers, eh? Tornat a les imatges de la mort amb la guadanya, segant vides pels carrers. I encara pitjor, que això m'agrada ressaltar-ho, ens han fet portadors de la mort. Fixa't, això poques vegades ens ha passat. Ens ha dit, i tu la pots portar als teus avis, als teus parents, als teus amics, no? Home, això fa molta por. això t'impressiona i evidentment te la presenta o te la fa com a mínim tenir més present. No vol dir que ens haguem reconciliat, que l'haguem quotidianitzat. No, senzillament la tenim present, ens fa por i ens impressiona, però no l'hem domesticat o no l'hem incorporat a la nostra quotidianitat com potser seria desitjable en un altre moment.
Arran de parlar també de la tecnologia, d'aquests nous costums, en deia, hi haurà efectes positius, però també n'hi haurà de negatius. Quins són els reptes que l'era del coronavirus planteja al nostre cos, a la nostra ment, a la nostra cultura?
Sí, això fa més, també és preocupant, eh? Ara el que ens ha fet aquesta situació, no només aquí a Catalunya, sinó en el món, és com una embranzida, no? Ens ha potenciat aquesta relació que tenim en el món a través de les pantalles. Ens l'ha fet encara més evident, ens l'ha ressaltat, li ha donat impuls i força, no? Ara, això és una tendència que ja fa temps que estem vivint, no? Que cada cop més els humans, i això és el problemàtic, eh? Cada cop més els humans ens relacionem amb el món, i amb les altres persones a través de les pantalles. Això és un fet, no ho ha descobert, no fa que sigui així la pandèmia. Això era un fet que estava ja venint, estava succeint, no? Cada cop més els humans i més humans ens relacionem amb el món a través de les pantalles. Havent vist que, a més, fins i tot pot ser útil i ens pot haver anat molt bé i ens pot haver obert moltes portes. Però, clar, això també té unes conseqüències no previstes, eh? Com totes les accions socials o no desitjades, no? I és una reducció també del nostre tracte amb el món, perquè un món i unes persones a les que les tractes a través d'una pantalla on pràcticament no hi ha contacte físic, la teva corporalitat queda, per si dir-ho allí, inert, no? Estàs quiet, només mous una mica les mans i els ulls per tenir tota aquesta relació. Això disminueix molt el nostre contacte, el nostre estar en el món. Això el descorporitza. A mi m'agrada fer la broma. Mira, la Bíblia diu, comença dient, no? I la paraula es va fer carn. Però algú dirà, la paraula, diguem-ho així, el verb, el concepte, es va fer carn. I jo dic, i ara la carn l'estem fent bit. L'hem convertit en una cosa que no és el que havia de ser, que és la carn, que és la nostra corporalitat i el nostre estar en el món, amb les coses i amb els altres, no? Jo crec que aquest és el perill, aquesta pèrdua del cos i, per tant, també de les emocions i, per tant, també de l'empatia en les relacions amb les coses i amb els altres. Això ho haurem d'anar amb compte i veure què passa.
Un altre dels temes que han aplicat la majoria de les empreses amb sentit comú és el teletreball. El món de la teletreball ha arribat per quedar-se?
Sí, segurament, segurament. Ja està. Jo treballo en una universitat que ja feia molt teletreball, no? Que cada cop hi havia encara una por de generalitzar-lo, no? Ara ho hem hagut de fer. I potser hem vist que no passa res i que funciona tot igual o segons com millor, no sé, això cadascú haurà de valorar. I moltes empreses, això és el que han descobert, no? Ah, mira, es pot fer, no passa res, i segueix funcionant. I clar, això té rendibilitats, potser econòmiques, no sé si personals, perquè també hem descobert que és molt difícil teletreballar i que no és... Per molta gent pot ser un avantatge, perquè estàs a casa, tens els fills, pots compaginar... Però s'haurà de veure, perquè també...
No, però treballes el doble,
Exacte, si no el doble moltes més hores i t'autoexplotes i la tensió és molt gran i les pressions que reps i la... Com, o sigui, que això compatibilitzar vida professional i laboral amb teletreball potser encara és més difícil del que pensàvem. Això s'haurà també, doncs, com totes les coses no... Si deixem... No passen perquè sí, no són les coses les que passen, som nosaltres els humans que fem que siguin d'una manera o d'una altra. Per tant, ara no hem de pensar que amb el coronavirus passarà això del teletreball com no sé, com passa una tempesta, no? Que ve i doncs i ara passa... No, si passa el teletreball i passa d'una manera o una altra, serà perquè nosaltres, els humans, uns o uns altres, ho estan fent que sigui així, ens ho estan posant o imposant d'una manera o d'una altra. Per tant, aquí és on hem d'estar atents, que ei, les coses passen si nosaltres volem que passin i passen de la manera en com nosaltres fem que passin. Hem de ser conscients doncs, del que volem i del que estem disposats a acceptar.
Ara m'ho esmentava també el tema de la conciliació familiar. Clar, això també canvia.
Sí, tant. Això és una de les coses que en aquest moment s'està preocupant més. Està preocupant més ara que estan fent tornar a molta gent al treball, però els nens no tornen al col·le, i està preocupant molt, fixa't la confusió que hi ha, perquè no se sap encara ben bé com fer-ho, què passarà quan es torni al col·le al setembre si no tornen tots els nens, perquè els pares potser sí que han tornat a la feina. És molt complicat. És un tema que aquí ho fem encara relativament bé. Teníem el repte aquest que no acabem de resoldre de l'horari, de canviar una mica l'horari, de mirar de buscar maneres que facin més fàcil aquesta conciliació. No ho tenim resolt, no ho tenim ben resolt, i això encara el que pot fer és complicar-ho més. Per tant, aquí sí que haurem d'estar al tanto i mirant de veure què és el que ens convé a tots més. Això serà complicat.
Com em passa sovint, senyor Núñez, a cada explicació se m'obren mil preguntes més, i això no és perquè no s'expliqui, sinó perquè està sent molt interessant aquesta conversa. Deixi'm preguntar-li, perquè ara esmentava els nens a col·legi.
Sí, veig que les queixes més ara és que no ens estan donant instruccions, no els hi estan donant els mestres ara, i no sap, ningú sap què passarà al setembre. Ningú sap, perquè anem dient que fan a França, que fan els danesos, que va passar als altres països, però no hi ha unes instruccions clares, ni crec jo que tenim les condicions per poder fer això. El 50% uns dies, el 50% els altres, mentre que uns fan classe, els altres fan altres activitats telemàtiques. No està gens clar, no crec... No tenim la infraestructura possiblement per segons quin tipus de retorn al col·le, i aquí caldrà pensar-ho molt bé.
Clar, jo entenc que els nens són la figura més sociable del món, i els estem privant d'això, no?
Oh, i tant. Ells, jo els he vist el dia aquell que els van deixar sortir pel carrer, aquí al poble, es tocaven, es jugaven, es tiraven pel terra, portaven les bicicletes, o sigui, als nens no els hi pots posar restriccions de tracte social i afectiu. Seria com, no sé, és impossible, no? És com allò, no? Com a un gat que li prohibeixis que es agarrapin segons quines circumstàncies, no? Doncs és així, i és molt difícil i cal... Ara, amb les colònies, no? 10 nens, no? En alguns països els estan posant al terra delimitant uns espais on no es poden moure, ho han fet a França. Jo crec que això és allò que diu posar-li portes al monte. crec que és impossible. I, a més, no sé fins a quin punt és desitjable. Jo crec que no és desitjable.
En definitiva, aquesta pandèmia ens pot fer més forts anímicament com a espècie a llarg termini?
Jo, mira, confio més en la providència que en els humans. mira, no sé, hem de ser curosos. A veure, jo crec que ens ha obert portes, que ens ha mostrat que hi ha sensibilitats possibles, relacions diferents, que som més vulnerables, que la mort pot estar així. Tot això ens ho ha ensenyat, eh? Ens ho ha ensenyat i ens ha fet... I aquesta vibració segurament l'hem tingut i la tenim. Ara, si algú és capaç d'oblidar i de trepitjar o d'ensopegar dues i tres i cinc vegades la mateixa pedra, són els humans. No sé, em llegia l'altre dia, després de la pandèmia tremenda, que vaig dir que va ser tremenda del 18, la de la grip espanyola, que es diu, van morir 50 milions de persones, que equivalia a un tant per cent molt gran de la població mundial que hi havia en aquell moment. Va ser tremendo, va tenir rèpliques, va fer ferides enormes. Però mira, a la que es va passar, se'n van oblidar tothom. Tothom se'n va oblidar, no se'n va tornar a parlar, ni se'n va pensar, ni es va fer res. I van venir los felices 20. Ara tira pa'lante, que és el que fem moltes vegades. I a consumir, a gastar, i a tirar, i a viure el moment, no? Clar, los felices 20 van acabar també amb una crisi tremenda i amb tots els feixismes que van venir després, que també ens amenacen a Europa.
I tant.
Compte.
I tant.
Compte amb la nostra memòria i capacitat d'oblit.
Un altre dia parlarem d'això, perquè també és un altre tema per menjar parc,
això
em diuen.
Em fa molta por, sí.
Francesc Núñez, professor d'Estudis d'Arts i Humanitats de la Universitat Oberta de Catalunya i sociòleg, moltíssimes gràcies, molt agraïts des d'aquest programa.
Com sempre, encantat d'estar amb vosaltres.
Una abraçada, que vagi molt bé.
Igualment, fins aviat.
Fem família, patrocinat per la Fundació Joaquim Molins Figueres.
Doncs aquesta hora d'obrir l'agenda familiar en aquest programa i d'aquesta ràdio. Comencem per la ciutat comtal, la ciutat de Barcelona. Vols navegar pel litoral de Barcelona amb nens i nenes? Vols viure una aventura inoblidable, autèntica i diferent? Viu l'aventura pirata més emocionant del Mediterrani. Amb el vaixell Jolly Roger t'ofereixen la possibilitat de sentir-te com un autèntic pirata navegant en una embarcació d'època i gaudint d'una aventura pirata a bord. La durada de l'activitat és d'una hora aproximadament i la sortida i l'arribada s'efectua des del Port Vell de Barcelona amb un preu de 10 euros per adults, 6 euros per als nens i, atenció, amb entrada gratuïta amb el carnet Super3. Viatgem també cap a Girona. Ens endinsem en aquesta ocasió cap a un clàssic com és la granja de la Fageda d'en Jordà. Podràs donar de menjar a les vaques i a tots els animals, donar de beure a les vedelles i t'explicaran com funciona tota la granja. Descobriràs, a més, la història de la Fageda amb un vídeo i podràs fer una cata fins i tot dels productes que s'hi fan. També podreu aprendre el procés de fabricació del iogurt i de diferents postres làctics elaborats amb la llet de les vaques de la granja que no contenen ni conservants ni colorants. La cooperativa es troba situada a la Fageda d'en Jordà en un entorn natural dins el Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa. Per anar-hi i gaudir, només cal reservar amb cita prèvia. I anem també cap a Lleida, perquè com també ens agrada la natura, us proposem el nord de la comarca de les Garrigues, que es troba regat per les aigües del canal d'Urgell i la quarta séquia d'aquest canal, indret on es senyalitza la ruta del canal de 18 quilòmetres que passa pels pobles de Juneda i les Borges Blanques. La ruta del canal és apta per fer amb nens i té dos inicis. Es pot iniciar des de la Juneda o bé també des de l'altre poble, les Borges Blanques. Seguint l'itinerari, arribarem als nous salts on actualment hi ha una petita central elèctrica i una zona de descans, una visita gratuïta a un paratge ple de natura i bellesa per tota la família. Continuem en aquesta ocasió per Tarragona perquè molt a prop de la població que els dona el seu nom es troben les coves de Benifallet. Aquest conjunt espeleològic el conformen 6 coves. La cova dels Meravelles, la cova dels Dos, l'avenç del Sifó, la cova d'en Marigot, l'avenç del Cataclisme i la cova de la Humediella. Les dues úniques coves que actualment però es poden visitar són la Cova Meravelles i la Cova del Dos, les dues sorprenents i excepcionals per la seva bellesa. Amb explicacions molt amenes i divertides per part dels guies, passarem uns tres quarts d'hora molt divertits, on aprendrem i podrem fer córrer la nostra imaginació, tot observant, això sí, les formacions, i a més ens sentirem com uns aventurers i descobridors. I finalment, canviant de país, anem cap a Andorra, un dels clàssics del Tobotronc. Es troba a Naturlàndia, a Andorra, i té un recorregut de 5,3 quilòmetres, una proposta d'un viatge pel bosc assegut en un trineu biplaça. El trineu es pot controlar en tot moment. Això sí, els nens d'1,20 metres d'alçada i fins a 13 anys hauran d'anar acompanyats d'un adult major de 18 anys. En cas de pluja, vent o neu, recordem que estem a Andorra, es pot anul·lar l'activitat per qüestions de seguretat.
Fem família amb Joan Trias.
Doncs vinga, fins aquí el programa d'avui. Us esperem la propera setmana a la mateixa hora a Radio Estel. No hi falteu. Mentrestant, ja ho sabeu, feu família.